Hola, bon dia, què tal? Com anem? Engeguem setmana. Som dilluns 6 de març de 2023, passen 6 minutets de les 9 i aquí comença el Penedès en xarxa. Des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca us acompanyarem a partir de 10 i fins les 12 en aquest magazín que té com a denominador comú l'Alt i el Baix Penedès, el Penedès amb majúscula. El control central i la coordinació es troba a Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Marc Pujol, a les vies tècniques i tria musical, i Sílvia Delgado. Un dilluns que arrencarem, com ens agrada fer cada inici de setmana, amb la roda d'actualitat, un petit espai que és com la nostra brúixola setmanal, ja que emissora a emissora us anem explicant què passarà al llarg d'aquesta setmana, dia a dia, als nostres municipis. Així ens plantarem a 9:45, primer flaix informatiu, cita amb l'actualitat de les nostres comarques. Tot seguit, els esports, amb la veu dels protagonistes de la jornada i una pila de resultats i marcadors. Avui destacant un balanç d'aquesta 79a edició de la Copa del Rei d'hoquei patins, però també hi haurà bàsquet i futbol. A les 10 connectarem amb el butlletí de notícies i així anirem intercalant l'actualitat en clau penedesenca i la de més abast. I després del butlletí, entrevista amb la regidora de Medi Natural d'Olèrdola, la Mireia Mancera, perquè ens expliqui les gestions que han engegat per impulsar una comunitat energètica al municipi. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat del Penedès, el segon flaix informatiu, 5 minuts, per actualitzar-nos, saber com evoluciona aquest matí i continuar. A 11:15, ens acompanyarà la Neus Bertran, educadora canina d'Intercanis, avui abordant les conseqüències que suposa retornar un gos que s'ha adoptat a la protectora. Sabeu que sempre les protectores donen uns dies de marge, d'adaptació, en diuen, i que si la cosa no rutlla i va malament, pots tornar aquest animal. Doncs parlem d'aquests retorns, que passen més sovint del que tocaria. A 11:00, de nou cita amb l'actualitat, connexió amb el butlletí de notícies de 11:00 i tot seguit un petit parèntesi per feinejar una estona amb la filosofia de la mà del nostre guia i mentor, el Pere Martí. A 11:45, l'actualitat és en clau Alt i Baix Penedès perquè torna a tocar flaix informatiu. I acabarem amb el fisioterapeuta Adrià Solís, de Fisiocorp Group, que ens visita un cop al mes i avui parlarem de psicologia en la fisioteràpia. Ja sabeu que l'Adrià té una visió molt integral de la seva feina, del seu ofici, i avui toca parlar de la ment. Així transcorreran aquestes 3 hores de ràdio en clau Penedès, que comencem tot seguit. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tot el que passa, bàsicament, a partir d'avui i fins diumenge, al llarg d'aquesta setmana que estrenem la primera plena del mes de març. És la roda d'actualitat amb la qual engeguem motors cada setmana. Una roda que estrenem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs anem ja amb aquesta roda d'actualitat en una setmana molt marcada pels actes de celebració del 8M. Comencem avui mateix a Sant Pere de Riudebitlles amb un taller titulat La Caputxeta que ja no som, a càrrec de l'associació La Ginesta, que es durà a terme a partir de les 6 de la tarda a les Escoles Velles. A Mediona tindrem una formació en gestió i abordatge de violències masclistes a partir de les 5 al Pantinquillo. Mentre que a Guardiola de Font-rubí hi haurà campanya de donació de sang a la biblioteca de l'escola de les 3 fins a les 7 de la tarda. Ja per demà, a Sant Sadurní, tindrem la presentació de la novel·la de Lluís Sanahuja titulada Ànima morta, que es durà a terme a partir de les 7 de la tarda a la biblioteca Ramon Bosch de Noia. Dimecres és 8M, Dia Internacional de la Dona, i per tant hi haurà moltíssimes activitats relacionades amb aquesta cita. Per exemple, a Sant Sadurní, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà l'acte institucional del 8M per commemorar el Dia de la Dona, amb lectura del manifest i acompanyament musical a càrrec de les alumnes de l'Escola de Música Municipal. I a Sant Pere hi haurà l'activitat de construir una cúpula Leonard Dom a partir de 6:15 de la tarda al carrer de davant de la Biblioteca Mare Àngels Torrents i Roses. Ja per divendres, a Sant Sadurní, tindrem l'espectacle familiar Punxa en el marc del 8M a partir de les 6 de la tarda al centre Vilarnau, mentre que a Sant Pere de Riudebitlles es durà a terme el sopar del Dia de la Dona a les 8 del vespre a la sala del Centre Cultural i Recreatiu. A Guardiola de Font-rubí també divendres s'instal·larà el bibliobús al Castellot de 10:15 fins la 1 davant de l'escola Font-rubia. A Sant Llorenç d'Hortons hi haurà una xerrada titulada Un altre porno és possible? En parlem, un espai per qüestionar i aprendre sobre sexualitat destinat als més joves, que es durà a terme a partir de 6:45 de la tarda al centre Joana Raspall. Dissabte, moltíssimes propostes a Sant Sadurní. Per exemple, a les 10 del matí arrenquen les 16es jornades de rol que es duran a terme a l'Índex. A partir de les 11 es durà a terme el curs de les dones en la mitologia que imparteix Teresa Andreu cada mes i que aquest mes versarà sobre Pandora, la buscadora. També a la biblioteca i també a les 11 hi haurà l'hora del conte per a petitons titulada El meu aniversari a càrrec de la Montse Panero. I encara a Sant Sadurní, a partir de les 2 hi haurà el dinar de la dona organitzat per l'Associació de Dones de Sant Sadurní i en el marc del 8M al restaurant La Masia. A Guardiola de Font-rubí encara dissabte hi haurà un acte marcat en aquest 8M, que és la lectura del manifest i el cinefòrum amb la pel·lícula Frontiers, a les 8 del vespre a l'auditori del Centre Recreatiu La Cooperativa, mentre que a Mediona hi haurà l'Escorça Teatre i el Foment Hortonenc que presenten La Tendresa, a 6:45 de la tarda al Casal Mediunenc i amb taquilla inversa. I tancarem setmana diumenge amb la novena Caco Camino Corre de Sant Llorenç d'Hortons, una cursa popular femenina de 5 quilòmetres que arrencarà amb activitats prèvies ja a partir de 10:45 del matí. Al Pla del Penedès tindrem nova campanya de donació de sang des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia al centre cívic, mentre que a Avinyonet del Penedès, al matí de diumenge a les 11 del matí, amb motiu del Dia Internacional de les Dones, es farà un taller artístic per a tots els públics titular Flors de Març. I acabarem destacant que en aquesta Setmana de la Dona són moltíssims els municipis que, a banda d'aquestes activitats que ja us hem mencionat, faran moltíssimes més amb el 8M com a protagonista. És el cas, per exemple, d'Olesa de Bonesvalls, que arriba amb un programa farcit de propostes que podeu consultar a www.olesabonesvalls.cat. També Subirats, on hi figuren moltíssims actes que podeu consultar a www.subirats.cat, i finalment també a Torrelavit. Hi trobareu tota la informació a www.torrelavit.cat.
Expliquem ara la setmana des d'Olèrdola. A Canal 20 hi ha el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Seguim incorporant propostes en aquesta roda de previsions d'aquesta setmana marcada per la commemoració del Dia Internacional de les Dones. Avui mateix, a Sant Martí Sarroca es presenta a les 7 de la tarda el Pla d'Acció de la Biblioteca Neus Català a la Sala de Lletres Joana Raspall de la pròpia biblioteca. L'activitat és oberta a tothom amb recollida de propostes i de suggeriments. Dimecres 8 de març, a la Biblioteca Neus Català de Sant Martí es projecta l'audiovisual amb accent de dona per commemorar el Dia Internacional de la Dona, i a les Cabanyes hi haurà la lectura del manifest del 8M dimecres a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament, una lectura que es produirà també en molts ajuntaments davant de molts seus consistorials de la comarca. A Vilobí, dimarts, a les 6, lectura del manifest en aquest cas, amb xerrada col·loqui Les Dones del Món Rural i inauguració de l'exposició fotogràfica. Per divendres, a 8:45, hi haurà el sopar popular i espectacle a Vilobí, i dissabte, dins d'aquest marc del 8M, a les 10 del matí, torneig de vòlei i a la pista poliesportiva, i l'endemà, dia 11, a les 5 de la tarda, l'espectacle Performance. A Castellví de la Marca, per commemorar el Dia de la Dona, se celebren diferents actes durant aquests dies, i el mateix dimecres, per exemple, s'ha programat Escolta, amb una sessió de teatre fòrum sobre coeducació en l'àmbit familiar als alumnes de cicle superior de l'escola del municipi. A 8:15 del vespre, al costat de l'Ajuntament, il·luminació de la façana de l'Ajuntament de color lila, i tot seguit lectura del manifest a càrrec del grup de dones de Castellví de la Marca. I pel divendres, a les 9, a la Societat Cultural La Monienca, hi haurà el sopar de la dona. L'Ajuntament de Castellet i la Gornal també organitza activitats per commemorar el Dia de les Dones. Dimecres a les 7 es celebra el Dia de la Dona a càrrec de l'Esther Vallès Pinyol, escriptora i comunicadora digital. En acabar, hi haurà copa de cava per tothom a la sala de plens de l'Ajuntament. Divendres a les 8 del vespre, monòleg amb Rosa Andreu, Faig tard, a la sala polivalent Montserrat Roig de la Gornal. Les entrades anticipades es poden comprar a les oficines de l'Ajuntament al preu de 5 euros. I també dir-vos que continuen aquests dies les assemblees anuals de les entitats de gent gran d'Olèrdola. Després de la feta a Moja i la de Sant Pere Molanta, aquest dijous s'ha convocat l'assemblea de Sant Miquel d'Olèrdola, al local Roser Montaner, a partir de les 5 de la tarda. Divendres, al Centre Cultural i Lúdic de les Cabanyes, hi haurà un tast de vins i caves a càrrec de Caram Caram. Serà a les 8 del vespre, també dins dels actes del 8M. Divendres, a 8:15 del vespre, a la sala del Cafè de Sant Cugat Sesgarrigues, es celebrarà el berenar sopar del Dia de les Dones, amb un agraïment a les dones que han participat en l'exposició Vides Treballades, i es finalitzarà la jornada amb un bingo. Els tiquets pel berenar sopar es poden comprar a l'Ajuntament al preu de 8 euros fins al 8 de març, aquest dimecres. Aquest any es torna a celebrar a Sant Martí Sarroca el sopar per commemorar el Dia Internacional de les Dones, amb una activitat, una trobada a partir de 8:45 del vespre al restaurant Sant Jordi Calacati. Es projectarà l'audiovisual de la campanya amb accent de dona, i també hi haurà la reflexió sobre temes de gènere, i després hi haurà el sopar, música i ball. I continuen les actes a Santa Margarida i els Monjos per commemorar el Dia de les Dones. Divendres, l'activitat Ciència en Femení a les 5 de la tarda al casal de la gent gran dels Monjos, a càrrec de Gemma Viscasillas, física, i Cristina Campos, astrofísica. I a 8:15 del vespre, la Margaridolla es presenta el llibre Diario sexual de una musa, a càrrec de Lola Rodríguez i Ana Rodríguez, amb lectura dramatitzada i signatura de llibres. I per diumenge, l'activitat Les dones durant la Segona República i la Guerra Civil a Santa Margarida i els Monjos. A les 11 és una sortida de l'itinerari des de la pista poliesportiva, una ruta que finalitza al Ciarga. I l'acte de commemoració a Olèrdola del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, el protagonitzarà la jove escriptora Victòria Fernández. Serà a les 8 del vespre d'aquest dissabte, local Molantenc de Sant Pere Molanta, i a continuació hi haurà un sopar de germanor obert a tota la ciutadania. Per dissabte, també, al Centre Cívic de la Granada es farà el primer gran sopar de dones de la Granada, amb un sopar i espectacle obert a totes les dones i nenes de la Granada. I un cop al mes es pot seguir una visita guiada a la Torre de Moja. Aquest mes de març toca aquest diumenge, a les 12 del migdia. Les inscripcions es poden fer a turisme@olerdola.cat. I acabem amb la proposta de ballar a la Societat del Centre de Sant Martí. Es podrà fer a les 7 de la tarda de diumenge amb el grup Zadit Duet.
Anem ara fins al Baix Penedès per presentar aquesta setmana, dia a dia, als diferents municipis. Ho fem amb la Lourdes Meronyo, que es troba a Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que demà pel Dia Internacional de les Dones hi haurà un taller. Es diu Trenquem Mites, serà a les 8 de la tarda i se celebrarà a la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys. I el dimecres, a la Font d'Esport, a quarts de 9 de la nit, sopar de la dona. El divendres, de 5 a 9, es podrà donar sang a Sant Jaume dels Domenys, a la Casa de Cultura. Us recordem que us podeu apuntar a donarsang.gencat.cat. I el dissabte, dia 11 de març, a quarts de 8 de la tarda, a la Societat Cultural i Recreativa de Llegir, en un acte totalment gratuït, hi haurà el monòleg d'Anna Chantal, Shirley Valentine, amb la direcció de Vicente Cañón, i la lectura del manifest del 8M per part de la Llinyola. Continuem a Llorenç del Penedès. El dia 8, com ja sabeu, Dia de les Dones, a partir de les 9 de la nit, al restaurant Can Quildo, sopar del Dia de les Dones i actuació d'Aida i Júlia amb la lectura del manifest 2023. Pel que fa dijous, a les 5 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, l'espectacle infantil Contes de Mil Maneres, amb la companyia La Porta de Fusta. Marxem ara a Banyeres del Penedès, i és que demà dimarts, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Municipal d'Ernest Lluch, hi haurà Conte Contes Violetes. El dimecres, a quarts de 7 de la tarda, lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona, i a continuació, El Testament, espectacle de narració i cançons tradicionals catalanes a càrrec de la Jordina Biosca i Noemi Martínez. El dijous, de 5 a 7 de la tarda, al Centre Cívic Ernest Lluch, assessoraments acadèmics. El divendres, de 4 de la tarda a 9 de la nit, campanya de donació de sang al Centre Cívic Ernest Lluch. I el diumenge, a l'esplanada situada al carrer Barcelona, des de les 11 fins la 1 del migdia, cross escolar comarcal. Margem ara a la Bisbal del Penedès, i el diumenge, a les 6 de la tarda, es faran dins el cicle Cine Xic, el Cargol i la Balena. Margem ara a l'Arbós. Aquest dijous a les 6 de la tarda faran a l'Auditori Casa Cultura la presentació de l'Oficina de Transició Energètica, la mateixa que també es farà a Santa Oliva, que serà a quarts de 8 de la tarda a la nostra llar. Continuem a Santa Oliva amb el 8M, i és que el dia 8, el dimecres, a un quart d'una del migdia, hi haurà lectura del manifest davant l'escola La Parellada. Bonastre també amb els actes amb motiu del Dia Internacional de les Dones, el dimecres a les 7 de la tarda, lectura oficial del manifest amb motiu del Dia Internacional de les Dones. El dijous, durant tot el dia, a l'escola a l'Estel es faran tallers d'igualtat. Continuem ara al Vendrell, també amb motiu del 8M. Avui faran a les 7 de la tarda al Museu Àngel Guimerà xerrada de Pablo Ley i Terra Baixa, càrrec de Neus Oliveres, organitzada per la Regidoria de Cultura. El dia 8, a les 11 del matí, al carrer Amistat 26, cantonada amb carrer Estació de Comarruga, acte institucional amb la lectura de la declaració institucional, presentació del grafit de Rosent de Creus, Ciuró. A quarts de 7 de la tarda al carrer Sant Magí, taula rodona. Mujer Història d'una Vida, intervenen Gràcia Cerrato, Manolita Casas i Olga Olano, organitzada per l'Associació Cultural d'Extremadura. Ara és el torn d'anar cap a Calafell, ja que a les 7 de la tarda el 8M tindrà lloc l'acte central, la concentració ciutadana reivindicativa pels drets de les dones al Centre Cívic Montse Cívit. El dijous, a quarts de 6 de la tarda, aula de cinema, Centre Cívic Cinema Iris. I el diumenge, a les 11 del matí, la dona a l'antiguitat. El diumenge, a les 7 de la tarda, espectacle flamenc al Teatre Joan Colet, amb Alma de Mujer. I és el torn d'acabar, com sempre, a Cunit. I ho fem, doncs, el dia 8M, que és quan es fan tots els actes de 9 a 11 al Semals Joncs, curs de defensa personal per a dones, a les 12 hores a la plaça de la Vila, exposició dels cartells del 8M i lectura del manifest. A les 5 de la tarda a l'Espai Jove, Trenquem Mites. I d'un quart de 7 a un quart de 8 de la tarda al Semals Joncs, sessió Sexy Style, Dia Internacional de les Dones. Pel que fa al divendres, el més destacat és el sopar de les dones que tindrà lloc al Rodaví, a la Masia Can Nicolau. I el diumenge, des del complex esportiu Els Joncs, Marxa Violeta, Cunit 2023.
I l'última parada d'aquesta roda d'actualitat la fem a Ràdio Vilafranca mateix amb el Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs una setmana marcada pels actes a l'entorn del 8 de març, també aquí a Vilafranca del Penedès. Però abans dir-vos, per exemple, que avui tenim una campanya de captació de donadors de sang que fan normalment els bombers en diferents capitals de comarca i que avui està situada aquí a Vilafranca. Hi haurà, de fet, ja hi ha instal·lades unes carpes a la Rambla de Sant Francesc, tot matí i tarda, i també vehicles dels bombers que es podran, en els la canalla i poden anar a pujar. És una campanya, doncs, com dèiem, de captació de donadors de sang que té lloc avui i que es podrà donar sang entre les 10 del matí i les 2 del migdia i de 5 de la tarda a les 9 del vespre a la Rambla de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès. Això avui i demà dimarts es presenta també una exposició que es titula Controles, que estarà situada durant uns dies a la nau, a l'Espai Jove a la Nau d'aquí de Vilafranca, una exposició en la qual hi haurà, en l'acte de presentació demà a la tarda, hi haurà, entre altres, la Teresa Llorenç, que és coordinadora de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. És una exposició itinerant de la Diputació que incorpora la interacció i les noves tecnologies per informar sobre els riscos de les drogues i com prevenir-ne el seu consum. Com dèiem, situada aquesta mostra a l'Espai Jove a la Nau a partir de demà aquí a Vilafranca del Penedès. I, com us comentàvem, també els actes del 8 de març marquen, d'alguna manera, aquesta setmana també a Vilafranca. Per exemple, demà dimarts hi haurà al matí un taller d'il·lustració a càrrec de la Raquel Riba Rossi, l'autora del personatge Lola Vendetta, que farà doncs, aquest taller d'il·lustració que tindrà lloc a l'escorxador de Vilafranca durant el matí, des de les 10 i fins la 1 del migdia. I la mateixa aquesta il·lustradora, aquesta Raquel Riba Rossi, la mateixa autora de Lola Vendetta, serà l'encarregada de fer la conferència institucional del 8 de març aquí a Vilafranca, que tindrà lloc demà dia 7 de març a l'Auditori del Vinceum a partir de les 7 de la tarda. Demà passat hi haurà doncs, aquesta també commemoració del 8 de març, aquesta commemoració del Dia Internacional de les Dones, s'il·luminarà la façana de l'Ajuntament de Vilafranca i a les 7 de la tarda també hi haurà, a partir de les 6, una performance a la plaça de la Vila que porta per nom Donar Veu, a càrrec de les Mireies. A més, també el col·lectiu de l'Esquerra Independentista i junt amb la RUDA, l'Associació Feminista d'aquí a Vilafranca, organitzen també, amb motiu d'aquest 8 de març, actes. Ja els han fet, per exemple, aquest passat cap de setmana. I també el mateix dia 8, el dimecres, fan i convoquen vaga general en femenina. Al matí estan previstes diverses activitats organitzades per joves de la comarca al centre de Vilafranca. I a la tarda, sota el lema Vaga General Feminista, omplim els carrers, es convoca una concentració a 6:45 de la tarda a la plaça Jaume I per manifestar-se pels carrers de Vilafranca. A l'entorn d'aquesta commemoració del 8 de març també hi han previstos diferents actes aquesta setmana. Més, per exemple, el dia 10 de març s'inaugurarà l'exposició Mirades de Jordi Llongueras Pié. Serà al local de l'Associació de Veïns de les Clotes de Vilafranca. L'acte d'inauguració té lloc a les 6 de la tarda i també hi haurà l'actuació al Clostre de Sant Francesc a 7:45 del vespre del conjunt musical Coren. I també al cap de setmana hi ha algunes activitats més a l'entorn d'aquesta commemoració del 8 de març. A banda, volem destacar una altra activitat que té lloc a Vilafranca aquest dijous a la sala jove del local Jove a la Nau de Vilafranca. Serà la quarta jornada pedagògica del Pla de Salut, Escola i Comunitat de l'Alt Penedès. En aquesta edició s'abordarà el benestar, la cura de la salut mental i s'exposaran diferents programes de salut al territori. Una jornada que va dirigida als docents referents de salut dels centres de primària i secundària de la comarca, a les direccions dels centres i altres professionals de l'àrea sanitària. I entre altres aspectes, doncs, es parlarà de la prevenció del suïcidi, de l'equitat menstrual o també de la prevenció del bullying. Són alguns aspectes que es tractaran en aquestes jornades que creiem del tot interessants que se celebren dijous a Vilafranca del Penedès. I ja per acabar, recordar que el cap de setmana tenim Festa Grossa a Vilafranca, concretament el diumenge, amb una nova edició de la Festa del Xató. El Xató, recordem aquest plat típic del Penedès, que es pot gaudir amb les característiques pròpies de les 5 destinacions on és típic: Calafell, el Vendrell, Sitges, Vilafranca i Vilanova. És a dir, que aquí, a la Festa del Xató de Vilafranca, és l'única de les festes on es pot tastar les 5 maneres diferents de preparar aquesta salsa d'aquest plat tan tradicional del Penedès. La Festa del Xató, d'11 del matí a les 3 de la tarda, aquest diumenge a la Rambla de Sant Francesc.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El Departament de Territori ha reforçat des d'avui el servei de l'autobús express.cat entre Vilafranca i Barcelona. En un comunicat de la Generalitat s'explica que el servei ha patit un augment conjuntural de persones usuàries a causa de les obres del corredor mediterrani que Adif du a terme i que han provocat que Renfe hagi prestat el tram entre la capital de l'Alt Penedès i Sant Sadurní d'Anoia de l'R4 amb un servei substitutori d'autobusos. El Departament i l'empresa hispano-igualadina mantenen un seguiment constant de les conseqüències sobre el servei de les obres que afecten aquest corredor i que es va iniciar fa uns mesos i en diverses ocasions han dut a terme reforços puntuals. En aquest cas, s'habilita des d'avui un vehicle addicional que s'activa des de l'estació de Vilafranca quan sigui necessari durant l'hora punta del matí. Aquesta línia ofereix entre setmana i fora de l'agost 8 serveis cap a Barcelona entre 6:45 i les 9 del matí. El seguiment que du a terme el departament ha detectat un augment de persones usuàries majoritàriament en aquesta franja horària. Les CUP del Penedès lamenten que la Generalitat recuperi el projecte del Logis. Diferents representants de les CUP del Penedès han lamentat des de l'Arbós que els pressupostos de la Generalitat recuperin el projecte del Logis Penedès. Segons la formació CUPAIRA, el govern preveu una inversió progressiva de 400.000 euros, 2,5 milions d'euros i 15 milions d'euros per al projecte als anys 2023, 2024 i 2025. Maria Mestre, regidora de la CUP a l'Arbós, ha lamentat que, malgrat ser el Penedès la regió amb menys inversió pressupostària de Catalunya, l'única proposta d'Esquerra, PSC i Comuns és seguir insistint amb el Logis Intermodal Penedès. La regidora arbosenca ha exigit la retirada definitiva del projecte i ha reiterat la proposta alternativa per fer una regió agroalimentària del Penedès. Un projecte que es basaria en l'activitat agroalimentària i vitivinícola pròpia i que serviria per impulsar un pla de reindustrialització amb una important participació pública. Per la seva banda, la diputada Laia Estrada ha carregat contra la proposta de pressupostos de la Generalitat, que creu que respon a un model de país imposat per les elites econòmiques, i ha acusat Esquerra de governar amb l'agenda de la sociovergència, assumint macroprojectes com el quart cinturó, el Hard Rock o l'ampliació de l'aeroport. Josep González és el candidat del Partit Popular de Vilafranca a les eleccions municipals. El Partit Popular de Vilafranca ha presentat el seu candidat per les municipals del proper 28 de maig. Es tracta de Josep González. És penedesenc, té 58 anys, està prejubilat i ara mateix el que fa és dedicar-se a política a Vilafranca per millorar les condicions de vida dels vilafranquins i vilafranquines. La seva filosofia, segons ha manifestat ell mateix en roda de premsa, és ajudar a tothom que tinguin la ideologia que tinguin. L'objectiu del Partit Popular és recuperar com a mínim la representació a l'Ajuntament de Vilafranca. Un dels focus del partit serà la seguretat, a més del comerç, dos àmbits en els quals troben certes mancances. I Jordi Álvarez encapçalarà la candidatura d'Impulsem Olèrdola. Aquest veí de Moja, de 50 anys i fuster de professió, acumula una àmplia trajectòria d'implicació en entitats i de promoció d'activitats al municipi. Després de ser el número 5 de la llista que Junts per Olèrdola va presentar en les passades eleccions municipals, ara ha decidit donar aquest pas i optar a l'alcaldia d'Olèrdola perquè considera que el municipi necessita nous aires i projectes. Álvarez va ser membre de la Junta de la Societat Sant Jaume de Moja i va corregentar el servei de bar del local. Ha estat integrant del Drac de Moja, del grup de joves, del grup de carnaval i impulsor de proves atlètiques com la 10K de Moja o l'Spartan Running. Álvarez ha assenyalat que la llista d'Impulsem Olèrdola ja està decidida i definia la candidatura que encapçala com la clau d'un canvi esperançador al municipi.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 6 minuts de 9:45.
Els esports.
Els esports, una cita imperdible dels dilluns, que avui comencem repassant el que ha donat de si la 79a edició de la Copa del Rei d'Hoquei Patins, una competició que arrencava dijous passat a Calafell i que es va tancar ahir amb el Barça com a campió. Anem fins a Ràdio Sant Sadurní per saber-ne més. Eli, explica'ns com han anat aquests 4 dies de Copa.
Doncs, com bé dius, 4 dies molt intensos d'hoquei patins a Calafell, amb 7 partits de gran volada que han omplert el Joan Hurtoll fins a la bandera. Una competició que ahir va coronar el Barça com a campió de Copa, aixecant així la que ja és la seva 25a Copa del Rei de la seva història. Una xifra remarcable en les 79 edicions del Torneig del Cau i que es converteix així en el 132è títol de la història de la secció blaugrana. El Barça d'hoquei patins va disputar la seva 9a final consecutiva de la Copa del Rei i es va imposar al Liceo per 2-4, amb 2 gols de Joao Rodríguez i 1 gol de Panadero i un altre del sadurninenc Pau Bargalló, mentre que pel Liceo va ser Àlex Rodríguez el que va marcar els 2 gols. Es tracta aquesta de la 10a Copa del Rei que aconsegueixen Sergi Panadero i el porter Sergi Fernández, que per cert es va endur ahir el guardó d'MVP de la Copa. Abans d'aquesta gran final, però, que es va disputar ahir, van poder gaudir de 4 dies amb moltíssima activitat al Joan Hurtoll. Dijous, com ja us avançàvem a la prèvia de divendres, vam tenir els 2 primers enfrontaments de quarts de final entre Liceu i Caldes i Noia i Voltregà. 2 enfrontaments que ens van deixar a Liceu i Voltregà com els 2 primers semifinalistes. Ja divendres vam poder gaudir del Barça-Igualada i també del Reus-Calafell. 2 partits molt intensos, també molt igualats, que ens van regalar els altres 2 semifinalistes, que van ser Barça i Reus. Per tant, dissabte es van disputar les 2 semifinals entre Liceu i Voltregà, que va acabar amb victòria liceista per 1-2, i també el Barça-Reus, que es va endur el Barça per la mínima per 1-0. Sí, com sigui, hem pogut gaudir d'una Copa igualadíssima, amb partits molt disputats i amb moltíssima gent en les grades d'un Joan Hurtoll que es va quedar petit. Aprofitem per comentar també que paral·lelament a aquesta Copa del Rei s'ha disputat també la minicopa que jugaven els equips infantils dels 8 equips presents a la Copa i que ahir va acabar enduent-se també el Barça, imposant-se a la final al Noia per un ajustadíssim 3-4. Dit això, abandonem ja la Copa del Rei i ens tornem a centrar en la Parlem Hoquei Lliga, que es reprèn aquest cap de setmana amb 3 enfrontaments amb protagonistes penedesencs. El Vilafranca visitarà dissabte el Girona a les 8 del vespre i Noia i Calafell s'enfrontaran diumenge a les 4 i 5 a l'Olímpic de l'Ateneu. Abans, però, tornarem a tenir dijous de Lliga de Campions amb doble enfrontament penedesenc a les 9 del vespre en la 4a jornada de la fase de grups. El Noia visitarà la pista del Tricino italià en el grup B, mentre que en el grup A serà el Calafell el que es desplaçarà fins a la Corunya per enfrontar-se al Liceu.
Repassem ara la victòria del Vendrell en la 16a jornada de l'Hoquei Lliga Plata Nord, una crònica que ens apropa la companya Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
El Vendrell ha tornat a guanyar en aquesta ocasió davant el Lloret Vila Esportiva per 4-3. Una nova victòria en la que el Vendrell ja ha sortit de la zona de descens, però que va haver de lluitar. La primera part va començar a favor del Lloret, ja que en el minut 13-22 Xavier Pérez marcava el 0-1 i uns minuts més tard Pol Auguet el 0-2. A 4 minuts del final de la primera part i de falta directa, l'Eloi Alvesa feia el primer gol pel Vendrell. Començava la segona part i el Vendrell va ficar tota la cara a la graella i al minut 22-30, Lluís Ferrer marcaria el gol de l'empat. Al minut 14-34, Pol Auguet marcava el 2-3, però el Vendrell encara no havia aturat la maquinària i a 9 minuts del final del partit, Marc Canyelles i Lluís Ferrer van marcar el que seria el definitiu 4-3. Amb aquest resultat, el Vendrell puja fins a la 8a posició a la taula classificatòria amb 18 punts. El pròxim partit serà dissabte vinent a les 8 de la tarda, on el Vendrell visitarà la pista del Sant Just.
I a Ràdio Vilafranca sumem a l'Eric Guijarro. Bon dia.
Molt bon dia. Com anem?
Bé, Eric, en aquesta ocasió, aquest cap de setmana, el Patí Vilafranca descansava.
Exactament. El Patí Vilafranca, doncs, evidentment, no jugava aquesta Copa del Rei a Calafell i gaudia d'una setmana de descans important i bastant útil pel mig d'una temporada per recarregar les bateries de cara al partit d'aquest dissabte a les 8 del vespre a la pista del Girona. Recordem que els vilafranquins venien de perdre en l'últim partit de Lliga per 1-2 davant el Voltregà, una de les revelacions d'aquesta Copa del Rei, que eliminava precisament el Noia als quarts de final de la Copa, el partit disputat dijous al vespre. El Vilafranca, com dèiem, que visitarà un Girona en línia ascendent, un equip que ara mateix és onzè classificat, quart per la cua, empatat amb el desè, amb el Voltregà. Tots dos amb 19 punts. Un Girona que sembla que en el final de temporada lluitarà per aquesta permanència a la categoria i té moltes opcions de sortir d'aquesta promoció de permanència. Un gran tram de temporada en què, per exemple, l'equip ha aconseguit una victòria molt important davant l'Igualada, i això és el que es trobarà el Vilafranca, un equip molt sòlid en defensa, que plantejarà un partit molt rocós i, sobretot, a la porteria amb un Jaume Llavarola que està completant una gran temporada, recordem, als seus 47 anys. Déu-n'hi-do el que es trobarà allà el Vilafranca, un equip que no ha guanyat encara aquesta temporada, que és cué de la categoria amb 2 punts i que intentarà trencar aquesta ratxa i guanyar per primera vegada en el que portem de Lliga. Per la seva banda, el Noia, que jugarà diumenge a les 4 i 5 de la tarda davant el Calafell. Derbi intercomarcal, partit molt interessant el que es gaudirà en aquesta jornada. En la resta de partits, dissabte es jugarà un Liceo Alcoi i ja diumenge Reus-Barça, partit també molt interessant, una reedició d'aquesta semifinal que veiem a la Copa del Rei, i la resta de la jornada es completarà el dimecres següent, el dia 15, Arenys-Caldes, Voltregà, Lleida i Sant Cugat-Igualada.
Anem pel futbol?
Anem amb el futbol, un esport que tampoc ens porta massa bones notícies. El Futbol Club Vilafranca, que perdia per 2-0 davant la Pobla de Mafumet, l'equip allarga la seva ratxa, nefasta ratxa, 10 partits consecutius sense guanyar. El Vilafranca guanyava per última vegada el 4 de desembre en la visita al Badalona. Des d'aleshores, 10 partits consecutius, es diu molt ràpid, 10 partits sense guanyar. Una situació, una ratxa que complica la permanència de l'equip a la tercera divisió. Ara mateix l'equip és quart per la cua amb 20 punts i hi ha aquest objectiu de la sisena plaça per la cua, l'onzè classificat, l'equip de la Grama, es troba a 8 punts. Recordem que aquesta temporada, una altra vegada, es produiran aquests descensos compensats. Tot apunta a que mínim dos equips de la segona federació, la categoria superior, baixaran a tercera i, per tant, per quadrar el nombre de 16 equips al grup 5è de tercera, hauran de baixar 3 equips, els que baixaven directament, més algun més, tot apunta que seran 2. Per tant, el Vilafranca està quart per la cua i ara mateix, doncs, tot apunta que baixaria a la nova Superliga Catalana. No baixaria a primera, es crearà aquesta nova categoria. El Vilafranca, que perdia per 2-0, un partit que arribava amb el 0-0 al quart d'hora final i que es decidia amb un penal de Joel Bona quan només faltaven 10 minuts. A partir d'aquí ja el segon, que arribava al 86 de joc, gol de Hamza Belari. Escoltem algun dels protagonistes i escoltem a David Toro, davanter del Vilafranca, que marxava lesionat amb molèsties als isquios.
Primero de todo, ¿cómo estás de la lesión?
Bueno, pues jodido, la verdad, porque me he notado un pinchazo en el isquio y rayado, la verdad. Muy rayado porque nos estamos jugando mucho y ahora a ver el resultado esta semana, a ver si es lo menos posible.
Un partit, un altre cop, David, on l'equip ha estat bé 75 minuts i en una jugada puntual se'ns ha anat, no?
Sí, o sea, el equipo ha estado muy bien, sobre todo la segunda parte. Hemos estado apretando arriba, hemos estado en campo contrario todo el rato, hemos tenido ocasiones y un fallo nuestro, que cometemos un error muy, muy grave, la verdad, que es un penalti muy claro. Y se te va el partido por un error nuestro, y es lo que nos está pasando cada semana, que estamos cometiendo errores que nos está causando por no puntuar.
Las dos últimas, queda un partit menys, queden 7. Suposo que és repetitiu allò de dir, oblidar aquest i pensar ja en el que queda, però quan estàs així dinàmica que et deu costar molt, no?
Sí, porque es que así llevamos cada semana, esta semana sí, y van pasando la semana, ya queda menos, y cuanto antes tenemos que romper esta racha porque la cosa se nos está complicando demasiado.
La última, ara toca a casa, on no guanyem des de la jornada avui, a més contra un Peralada que sembla que arriba en molt bon moment.
Sí, aparte es un equipo que está jugando para luchar por el playoff, o sea que van a venir con todo y hay que puntuar, sobre todo hay que puntuar en casa porque ya hay que romper la dinámica esta tan mala que tenemos y a ver si sumamos los tres puntitos.
Doncs ho deia David Toro, s'ha de puntuar, s'ha de sumar i no només sumar, també guanyar algun partit, 10 partits consecutius sense victòria pel Vilafranca, que es complica seriosament la seva permanència a la categoria. Després d'aquesta derrota, el Vilafranca rebrà la visita del Peralada aquest proper diumenge a les 12 del migdia, un Peralada que guanyava el derbi gironí per 2-1 davant el filial del Girona. Victòria també important pel Peralada, que es manté tercer classificat. La resta de la jornada, Tona 2, Grama 0, Rapitenca 1, Europa 2, el líder trenca la ratxa de dues derrotes consecutives, Sant Cristóbal 1, Vilassar 0, Castelldefels 2, Sant Andreu 4. El Sant Andreu manté aquesta persecució al líder. El Sants empatava 1 davant la Muntanyesa i el Badalona perdia per 0-1 davant l'Hospitalet. Els perseguidors del Vilafranca tampoc aprofiten aquesta mala dinàmica de l'equip i de moment això és el que està salvant el conjunt vilafranquí. A la classificació, l'Europa és líder amb 49 punts, segon el Sant Andreu amb 48, tercer el Peralada amb 41, quarta posició per l'Hospitalet amb 39 i 38 per la Muntanyesa, que tenca les posicions de play-off. Amb 38 també es troba el Sant Cristóbal, sisè, amb aquesta mateixa puntuació. Com dèiem, setè a l'equip de la Pobla de Mafumet, que després de guanyar el Vilafranca té moltes opcions encara de lluitar pel play-off, 34 també pel Castelldefels, i en novena posició el Girona B amb 31. El Tona desè amb 28, els mateixos que la Grama, que és el sisè per la cua. D'alguna manera, aquest objectiu del Vilafranca, arribar a aquesta sisena posició, tot i que ara mateix ja el marge és de 8 punts i els resultats no són massa esperançadors. El Sants, dotzè amb 22, 20 pel Vilafranca, quart per la cua, i en les posicions de descens directe, les tres últimes, Badalona, avantpenúltim amb 19, els mateixos que el Vilassar, i el Cué és l'equip de la Rapitenca amb 18 punts, una Rapitenca que va mostrar molta resistència davant l'Europa. De fet, s'avançava en el marcador, però el líder al final acaba castigant. Repetim, diumenge a les 12, Vilafranca, Peralada, partit important pels de Cristian García, si volen seguir somiant amb la permanència. I seguim amb més marcadors del cap de setmana. Comencem ara amb el subgrup 3B de la segona catalana que arribava a la penúltima jornada d'aquesta primera fase. Els dos equips penedesencs no sumaven aquesta jornada cap victòria. El Moja perdia per 1-0 davant el Gavà, al camp de la Bòbila, i l'Atlètic Vilafranca empatava 1 en la seva visita a l'equip de la Penya Jove, un resultat que tampoc complica de cap manera la situació del conjunt de Parchetsara, que ja està classificat per la segona fase. Això sí, es deixa 2 punts al camp del Cué, 2 punts importants de cara a la segona fase. Recordem que els equips passaran amb la mateixa puntuació que tenen ara mateix. En la resta de la jornada, Sant Feliuenc B 2, Cubelles 2, Cabrils 1, Sitges 2 i Espluguenc 1, Sant Vicenç dels Horts 1. L'Atlètic Vilafranca és un dels tres primers classificats, és tercer amb 39, el Sitges líder amb 43 i el Cubelles segon amb 40. El Moja, atenció, es complica la vida, tercer per la cua amb 22 punts. I seguim amb més futbol, parlem ara del grup 12 de tercera catalana que ens deixava els següents marcadors aquest cap de setmana. Badia B 1, Riudebitlles 2, Espirall 1, Les Cabanyes 0, Anoia 1, La Múnia 2, Montbui 2, Atlètic Vilanova 1, Vilanova del Camí 2, Capellades 2, Punxava, el líder de la categoria, Olivella 1, Ribes 2, Torrellenc 3, Montserrat Igualada 1, La Granada 1, Can Cartró 2. Gran resultat per l'equip visitant, aquest Can Cartró, que està completant una gran temporada en el seu redebut a la tercera catalana. I l'últim marcador era aquest Poble de Claramunt 2, Sitges B 4. A la classificació, el Vilanova del Camí segueix com a líder amb 52 punts, segon el Sitges B amb 46, més lluny l'Olivella, el Montbui i el Riu de Bitlles amb 42. 41 punts pel Ribes, 35 per l'Espirall i 33 pel Can Cartró. En novena posició, equador de la taula, la Muni amb 30, 29 per la Granada, 28 pel Torrellenc i el Capellades, 24 punts per la Noia i 21 per les Cabanyes. Les quatre últimes posicions són per Atlètic Vilanova amb 18, 11 pel Badia B, 8 pel Montserrat Igualada i 6 punts per l'equip de la Pobla de Claramunt. I tancarem el repàs futbolístic amb els marcadors del grup 10 de la quarta catalana. Són els següents. Olivella B, 0. Sant Pere Molanta, 6. Riu de Bitlles B, 4. Puigdalba, 0. Hortonenc, 1. Canyelles Club de Futbol, 2. Base Vilanova, 0. Sant Cugat, 2. Canyelles Futbol Club, 3. Sant Sadurní, 0. Sant Pau, 3. Gelida, 3. Avinyonet, 2. Martinenca, 5. I el partit entre Monjos i Torre de Claramunt B, que va quedar suspès. A la classificació, el Molanta es manté en primera posició amb 54 punts, 49 pel Canyelles Club de Futbol i tercer un altre equip de Canyelles, el Futbol Club Canyelles, això sí, molt lluny, amb 34 punts, els mateixos que el Riu de Bitlles B. 32 per Gelida i Martinenca, 31 pel Sant Pau i els Monjos, 29 per l'Hortonenc, 27 pel Sant Cugat, 24 pel Sant Sadurní, 18 punts per l'Olivella B i el Puigdalba. Tres últimes posicions, base Vilanova amb 16, 8 per la Vinyonet, que perdia per 2-5 contra la Martinenca, i la Torre de Claramunt B, Cué, amb 7 punts.
I acabarem amb el bàsquet, que ha donat de si la jornada.
Doncs sí, anem amb el bàsquet, una jornada positiva molt a mitges. Comencem pel grup 2 de la primera catalana. En aquest cas, els Monjos sumaven dues derrotes, recuperaven un partit ajornat de la setmana 5 de competició. Derrota dissabte per 59-54 a la pista del Pretenc i diumenge hi havia la segona oportunitat contra el mateix rival. En aquest cas, aquí al Penedès, derrota per 77-79. Una situació complicada per l'equip dels Monjos en aquest inici de 2023. L'equip ja amb un balanç negatiu de victòries, derrotes, 8 triomfs per 9 derrotes de l'equip d'Uri Carmona, que ara mateix és cinquè per la cua, desè, amb aquest balanç en els 17 partits que s'han disputat. El proper cap de setmana, dissabte a 3:15 del vespre, derbi a la pista del Samà de Vilanova. Recordem aquest equip, el Samà, primer classificat de la categoria amb només 3 derrotes en 18 partits que ha disputat aquesta temporada. Millor li han anat les coses al Casal, que ha sumat dues victòries aquest cap de setmana. També recuperava un partit ajornat. En aquest cas, de la setmana 11 de competició, era també dissabte, triomf a casa el Joan Marquès per 94-82 davant el Sant Cugat Vermell. I el diumenge, a 6:15 de la tarda, triomf per 79-74 davant la Salle Manresa B. Per la seva banda, el Gelida perdia per 12 punts en la seva visita al Navàs B, 56-44. Una derrota que probablement no entrava en els plans, i és que el Navàs és el penúltim classificat, és un equip que només havia guanyat 2 partits aquesta temporada, i el Gelida tenia una oportunitat molt important d'aconseguir una victòria per escapar d'aquesta zona baixa. Una punxada amb la qual no es comptava i que d'alguna manera complica la situació del Gelida, que haurà de seguir lluitant per la permanència de categoria. Aquest proper cap de setmana, divendres a 9:00 PM, el Gelida rebrà la visita del Sant Nicolau B, líder de la categoria, amb 13 victòries en 15 partits, i el Casal de Vilafranca visita la pista de l'Esparreguera dissabte a 4:00 PM. Duel dels vilafranquins davant el segon classificat de la categoria, 12 triomfs amb 16 partits. Seguim amb un ràpid apunt de la segona categoria femenina en el seu grup 1, i és que el Xamba tenia jornada de descans, no jugava aquest cap de setmana. Una situació molt més tranquil·la per l'equip vilafranquí, quart classificat amb 13 partits disputats i 11 victòries. Aquest proper diumenge a 7:00 PM tenen partit davant el Pallejà, un rival directe Una victòria de l'equip de Luis Liberal doncs ajudaria a seguir amb aquesta segona posició virtual que tenen ara mateix en el seu grup. Una classificació que és un autèntic desastre, amb molts equips amb partits pendents. Per exemple, el Xamba, 3 partits pendents respecte al segon classificat, que és el Vendrell. I de moment, el recurs del partit entre Vendrell i Xamba per aquells últims 10 segons polèmics, de moment que no coneixem el veredicte de la Federació Catalana de Bàsquet. Tancarem el repàs al bàsquet i a la jornada amb més marcadors d'aquest cap de setmana, començant per la tercera catalana masculina, en el seu grup 4. Al final dels Monjos, els Monjos B, perdia per 57-78 aquest diumenge a la tarda. Una derrota davant el Cornellà, que manté l'equip tercer per la cua amb 6 victòries i 12 derrotes. Aquest proper diumenge, a 8:15 del vespre, partit a la pista del Sant Boi B. El campionat territorial de Barcelona, Sènior A, en el seu grup 1, el Casal B també perdia per 78-45 davant el Cubelles. I el proper cap de setmana rebran la visita del club bàsquet Regina. Serà dissabte a 7:15 de la tarda. I tancarem el repàs al bàsquet amb el campionat territorial de Barcelona B, en el seu grup 1. El bàsquet Sant Sadurní també perdia 73-66 davant l'Igualada B, i el Gelida B derrota per 69-47 davant el Bellvitge Blau. Avancem la propera jornada també d'aquests equips. El Gelida B rebrà la visita del Igualada el diumenge a les 11 del matí, i al bàsquet Sant Sadurní li tocarà jornada de descans després d'aquesta derrota, com dèiem, per 7 punts davant l'Igualada B.
Gràcies, Eric, i bona setmana.
Molt bona setmana.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.